Són les 8 del supermatí. Bon dia des de Pals.
Bon dia de sol i fred pel matí. Les gelades s'han produït especialment a la zona interior de l'Empordà i aquest migdia l'ambient serà més fresc que el d'ahir.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Aquest vespre a les 7 hi ha una cita important. És a Barcelona, a l'Ateneu Barcelonès, on SOS Costa Brava organitza una xerrada sobre urbanisme. Servirà per presentar aquest projecte a la capital després de les moltes conferències que s'han fet al territori i just abans de la posada en escena a Begur, que per cert vam saber que ja havia rebut la resposta de l'Ajuntament, ja tenen local públic on fer-se, serà el dia 26 de gener dissabte a la sala del cinema de la localitat. Però la d'avui, que us deia, la de l'Ateneu Barcelonès, podria ser una xerrada, com moltes altres que s'han fet fins ara, amb la diferència que hi participarà Agustí Serra. Qui és aquest home? Doncs és el secretari general d'Hàbitat Urbà de la Generalitat. O el que és el mateix, és un càrrec important dins del Departament de Territori i Sostenibilitat i és la persona que està liderant l'estudi que ha de determinar quines zones de casa nostra es poden desclassificar i es poden aturar els projectes urbanístics planificats. I és la primera vegada que podrem escoltar en un mateix acte, un mateix espai, les visions dels ecologistes i de la Generalitat. Nosaltres us les hem explicat aquí, però avui serà en un mateix acte, de manera que es podran confrontar idees o arribar a consensos. Veurem si Serra, per exemple, també avança algun detall d'aquest document que ha d'estar enllestit aquest trimestre. Nosaltres, per si de cas, hi serem. Són les 8 i 2 minuts, això és el Supermatí, transmet Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
On hi ha més notícies. Per exemple, les novetats de l'informe de la Sindicatura de Comptes sobre les irregularitats del Consorci de la Costa Brava. Bon dia, Eugènia Güell.
Bon dia. El Confidencial ha publicat un article explicant que el Consorci no disposa d'inventari de béns o que, per exemple, les clàusules de contractació no establien el preu de licitació i eren, en canvi, les empreses guanyadores les que el decidien.
El projecte guanyador dels pressupostos participatius 2019 de Calonge i Sant Antoni és l'asfaltatge dels carrers del municipi. Bon dia, Judit Saez.
Bon dia, doncs sí, els veïns i les veïnes de la vila han decidit que els 75.000 euros del pressupost es destinin a aquest projecte. En concret, s'han endut el 22,2% dels vots, tan sols 11 vots més que el projecte d'obres d'arranjament de l'Avinguda dels Països Catalans. És per això que l'Ajuntament ha decidit tirar els dos projectes endavant. A més, també ha agraït la participació d'enguany.
Podem parlar que els pressupostos participatius del nostre municipi s'han consolidat i que tenen seguidors per part dels nostres veïns i veïnes que participen en totes les fases del pressupost.
D'acord amb això, confirmen que la participació s'ha triplicat respecte a l'any anterior.
L'exconseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, que està empresonat a Lledoners des del març passat, té clar que està en presó preventiva perquè, entre altres coses, una de les dels tres motius és que va impedir que un ferri que allotjava policies atraqués al port de Palamós. Pedro Ruiz, endavant.
Bon dia, és una informació que va avançar el periodista Josep Maria Martí a RAC1. La competència de la gestió dels ports era de Rull i s'hi va negar perquè el port de Palamós és petit i hauria bloquejat les dinàmiques d'aquest espai. L'auto de processament del jutge del Suprem ja incluïa aquest motiu com un dels principals per acusar Rull del delicte de rebel·lió.
Es lliuren a Palafrugell els premis del 39è concurs de pessebres. Bon dia, Maria Monteis.
Bon dia. En total hi van participar 15 pessebres que optaven a un premi de 3 categories diferents: populars, monumentals i artístics.
Begur vol homenatjar el dibuixant de còmic i director d'art Jordi Macavic. Bon dia, Anna.
Bon dia. L'Ajuntament de Begur ha fet una crida als veïns i veïnes que vulguin col·laborar a cedir dibuixos i il·lustracions del reconegut artista.
I la primera etapa de la quarta edició de la... Hem de seguir la primera etapa de la quarta edició de la Guíxols Cup del Club Nàutic Sant Feliu. Bon dia, Laia Bodro.
Bon dia. Entre dissabte i diumenge es van disputar un total de 5 proves de les categories Láser 4.7 i Láser Radial.
Tot això en un dia en què hem de tenir un ull posat a Barcelona, perquè hi ha en marxa una operació antiterrorista dels Mossos a Barcelona i també a Igualada. La duen a terme des de primera hora del matí els Mossos d'Esquadra, que han informat que estan fent entrades i registres a 6 llocs diferents, 5 de Barcelona i un d'Igualada. A Barcelona, l'operació se sap que té lloc als districtes de l'Eixample i de Ciutat Vella, al barri de la Ribera. I a Igualada, els Mossos han fet una detenció. També hem de tenir un ull posat a Londres, on Theresa May ahir va fer l'última crida perquè aprovés l'acord del Brexit al Parlament Britànic, un acord que s'ha de votar avui. I si no hi ha cap sorpresa, la primera ministra britànica viurà una derrota històrica, perquè tot apunta que la Cambra dels Comuns, que és el seu Parlament, rebutjarà la seva proposta, de manera que s'obren escenaris incerts. Tot això ho ampliarem després amb l'Alba Lejide. Ara, si volem tornar a casa nostra i distreure'ns de tota aquesta realitat, aquesta és l'agenda cultural del dia. Una agenda que avui passa per Sant Feliu de Guíxols. Martí Seguer.
Bon dia. Avui us proposem visitar la Casa Irla, on s'acaba d'inaugurar l'exposició de Març o Mart, amb la mostra Abstracció Conceptual.
I tot seguit repassem l'actualitat meteorològica, el temps que farà, de nou en un matí fred. Albert Aparicio, bon dia.
Bon dia. Avui tornarà a ser un dia en general força assolellat, amb alguns núvols alts i mitjos cap a la tarda poc abundants. L'ambient tornarà a ser fred aquest matí, amb gelades que s'han produït especialment a la zona interior de la comarca. La temperatura màxima avui quedarà una mica més baixa, al voltant dels 16 graus. Una jornada més continua l'alteració marítima a la costa, amb mar de fons i maregassa. Pels propers dies no s'esperen canvis importants en la situació meteorològica, a l'espera de l'arribada d'una línia frontal a partir de dijous.
Gràcies, Albert. És una de les novetats de la fórmula de Ràdio Capital d'aquesta setmana. Monarchy, back to the start.
Les principals notícies del Baix Empordà. Al minut, a radiocapital.cat.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
El nou número de la revista de Palafrugell ja és als punts habituals. Aquest mes us expliquem la polèmica generada per la tala de pins a Aiguaixalida en uns terrenys on els propietaris hi volen construir 33 xalets. Entrevistem el peix fregit 2018 Josep Pifarré Rigall i sabrem què pensa del Palafrugell actual. I us expliquem per què hi ha en una església de Roma la imatge d'un Sant Crist mutilat procedent de Palafrugell. I com sempre, totes les seccions habituals. I ara, si us en feu subscriptors, rebreu a casa 12 números per només 30 euros i entrareu en el sorteig d'un menú de garoïnada per dues persones. La revista de Palafrugell és el vostre quiosco llibreria. No us la perdeu.
Si tens entre 50 i 69 anys, hauràs rebut una carta convidant-te a fer-te un test de sang oculta en Femta. Amb aquest simple test de Femta pots prevenir el càncer de còlon. No ho dubtis i acosta't a la teva farmàcia per recollir-lo. Per qualsevol dubte sobre el càncer de còlon i la seva prevenció, Visita aquest mes de gener al CAP de Torroella de Montgrí l'exposició informativa cedida per l'Associació Catalunya contra el Càncer amb la col·laboració del Col·legi de Farmacèutics de Girona. Cura't en salut. Per més informació, la pàgina web de l'associació asc.es.
I col·labora Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Aquestes són les 6 principals raons per tenir presència a internet. Millora la imatge del negoci, incrementa els clients potencials, disminueix els costos, millora la productivitat i les ventes, nous mercats i consumidors, noves oportunitats de negoci. Visiti internetgirona.com. Registri o transfereixi el seu domini i descobreixi un servei de proximitat que l'ajudarà a fer créixer el seu negoci online. internetgirona.com. Dominis, hosting, cloud, software.
Els divendres d'11 a 12 de la nit a Ràdio Capital són perquè no paris de ballar. La teva dosi setmanal de salsa i bachata, pensada perquè comencis el cap de setmana amb tot el ritme. No paris, no paris de ballar. Les últimes novetats, la música que mou el món. Cada divendres, d'11 a 12 de la nit, amb en Martí Seguer. No paris de ballar a Ràdio Capital. La ràdio de l'Empordà.
Falten 4 minuts per un quart de nou. Aquest passat desembre ja vam anunciar que la Sindicatura de Comptes havia tret un document amb irregularitats al Consorci de la Costa Brava, sobretot pel que fa al procés de contractació, en el que no se seguia la norma vigent i un total de 93 contractes no van ser adjudicats per concurs públic i els atorgaven majoritàriament a dues empreses, Abastem i Empresa Mixta d'Aigües Costa Brava S.A. Ara en sabem més coses per un article que ha publicat el Confidencial. Què diu aquest article, Eugènia Güell?
L'article del Confidencial ara també informa que les clàusules no establien el preu de licitació, sinó que era l'empresa guanyadora la que establia aquest preu, la qual cosa l'informe considera una limitació a la concurrència. És a dir, no hi ha una igualtat de drets perquè es requeria portar un préstec d'entre 1,5 i 3 milions d'euros a la societat. A més, la sindicatura també denuncia que els imports dels preus públics de l'activitat de reutilització de l'aigua no es basen en cap informe tècnic i econòmic que detalli el cost de l'activitat a la que fan referència i també el fet que es van crear empreses mixtes per la gestió de serveis de sanejament i abastiment d'aigua, de manera que la naturalesa del contracte era de contracte de serveis i no la d'un contracte de gestió de servei públic. Quan el passat desembre va sortir la primera notícia d'aquest informe, el Consorci de la Costa Brava va assegurar que les irregularitats ja s'havien resolt i que eren problemes per falta de personal. L'ENS tenia previst augmentar el nombre de personal per fer les tasques correctament. Tot i això, la CUP ja va demanar que es reformés el consorci.
Els veïns i veïnes de Calonge i Sant Antoni han decidit que els 75.000 euros del pressupost municipal d'inversions de 2019 es dediqui a l'asfaltatge dels carrers del municipi. Aquest projecte ha guanyat amb el 22,2% dels vots. Tan sols ha rebut 11 vots més que el projecte d'obres d'arranjament de l'Avinguda dels Països Catalans, Judit Sáez.
Exacte, tal com ha explicat la regidora de Participació Ciutadana, Mercè Orduña, és per aquest motiu que l'Ajuntament ha decidit tirar els dos projectes endavant. L'escoltem.
Com que el resultat entre el projecte guanyador i el segon ha estat molt ajustat, 11 vots de diferència, l'equip de govern hem decidit, amb una dotació pressupostària a part, tirar endavant el segon projecte, que són les obres d'arranjament de la carretera del cementiri perquè sigui més segura pels vianants.
El principal motiu és fer un arranjament per tal de donar més seguretat als vianants d'aquesta avinguda, coneguda popularment com carretera del cementiri. Tanmateix, han deixat clar que aquesta segona inversió serà a banda dels diners destinats als pressupostos participatius. És el tercer any que es determinen amb un procés participatiu. Enguany han comptat amb més de 1.300 participacions, 106 presentacions de propostes, 607 votacions en la primera volta on es van decidir els 7 projectes finalistes i 603 interaccions en la fase final per triar-ne el guanyador. El consistori ha agraït la implicació de la ciutadania.
Des de l'Ajuntament estem molt satisfets i agraïts tant de l'alta participació com del seguiment que hi ha hagut durant tot el procés dels pressupostos participatius 2019. En tot el procés hi ha hagut 1.316 participacions dels veïns i de les veïnes que han pogut participar en cada una de les tres fases en què els hem organitzat. Vam triplicar la participació de l'any passat en la primera volta i l'hem tornat a triplicar en la votació final.
Així doncs, la fase en la qual la participació ha estat més alta ha estat la proposta de projectes, d'entre els quals es van escollir 7 finalistes. La millora de parcs infantils, que ha quedat en tercer lloc, la creació i millora de parcs de lleure per a gossos, quart, la creació d'un espai d'horts urbans per l'autoconsum i la promoció de l'agricultura ecològica, que ha quedat cinquè, i finalment l'ampliació i millora del carril bici, sisè, i la creació i millora dels parcs esportius i de salut per poder fer exercici a l'aire lliure, que ha quedat en última posició.
Molt bona idea aquesta de l'Ajuntament de Calonja, veient que hi havia dues propostes gairebé empatades, destinar el pressupost per del, els diners dels pressupostos participatius a la que ha guanyat, però també dir que es farà l'altra proposta. N'estarem pendents. Les 8 i 15 minuts. O el que és el mateix, un quart de nou. Josep Rull, exconseller de Territori i Sostenibilitat, que està empresonat a Lledoners, està convençut que un dels tres motius que el fan estar privat de llibertat és que es va negar a que un ferri ple de policies atraqués a Palamós durant els dies previs i posteriors a l'1 d'octubre. Imagineu-vos, un piolín a Palamós. Ens amplia aquesta informació en Pedro Ruiz.
Així ho va explicar i avançar ahir el periodista Josep Maria Martí al versió RAC1 de Toni Clapés. Martí va visitar Rull al centre penitenciari de Lledoners el passat divendres i l'extitular de la cartera de Territori i Sostenibilitat va afegir que també es deu al fet que diuen que ell va participar en la redacció del full de ruta independentista i en diverses reunions pro-independència. La decisió d'impedir que el ferri atraqués a Palamós corresponia a Rull, que en tant que conseller de Territori tenia la competència de gestió dels ports de la Generalitat. Segons Martí, en paraules del propi Rull, la Guàrdia Civil volia instal·lar tres vaixells, un a Barcelona, un a Tarragona i un a Palamós. El fet que el port de Palamós sigui petit va condicionar la decisió de l'actual diputat de Junts per Catalunya, ja que, segons apunta, hauria bloquejat la dinàmica del port. Escoltem Josep Maria Martí.
Una a Tarragona, que ja hi va ser, una altra a Barcelona, que també hi va ser, i volíem posar un tercer, no sé si ho recordeu, a Palamós. En Rull em va dir, home, el port de Palamós, perquè, esclar, aquesta gent venia al setembre encara és temporada d'estiu, el port de Palamós és petitó. Temporada turística encara, embarcacions de recreu, els pescadors, era bloquejar completament la dinàmica d'aquell port.
De fet, convé recordar que l'auto de processament que va fer públic el jutge del Tribunal Suprem el passat 23 de març ja s'explicita que un dels motius de l'acusació per rebel·lió a Josep Rull és que va impedir que un ferri atraqués al port de Palamós. Martí també ha explicat a RAC1 que Rull veu la instrucció poc rigorosa i encara tranquil al judici, que previsiblement podria començar a principis de febrer. El 10 de gener va transcendir que el president de la Sala Segona del Tribunal Suprem, Manuel Marchena, havia enviat una carta al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, per traslladar els presos a Madrid la darrera setmana de gener.
I a la llista de notícies que llegireu avui, però que ja us hem explicat, ja que l'actual alcalde de Palafrugell, Josep Pi Ferrer, es tornarà a presentar com a alcaldable d'Esquerra Republicana a Palafrugell. Això ho vam saber al març. El que sí que sabem ara és que... Al març, no, al maig, disculpeu. El que sí que sabem ara és que dijous es presentarà la seva candidatura al Museu del Suro de Palafrugell amb la plana major del partit, o almenys una part important de la directiva. Tindrem Josep Bargalló, conseller d'Ensenyament de la Generalitat, Sergi Sabrià, que va ser alcalde de Palafrugell i ara és l'home fort del partit al Parlament, i també hi haurà, evidentment, el candidat, que és Josep Pi Ferrer. Això quan són les 8 i 18 minuts.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
La meva cuina millor.
No, la meva cuina millor.
Que no, la meva cuina millor.
Mentida, la meva cuina molt millor.
No es posaran mai d'acord, però els dos coincideixen que la millor cuina és la cuina de la iaia. Restaurant La Cuina de la Iaia, a la carretera de Torroella a l'Estartit, al costat del Lidl. Per reserves, telefoneu al 972 75 18 08 o al 669 11 08 98. 669 11 08 98.
Ràdio Capital.
Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà.
La ràdio de l'Empordà.
I que t'explica que divendres passat es van lliurar a Palafrugell els premis del 39è concurs de pessebres organitzat per l'Ajuntament. I no sabem si aquesta va ser la música que van fer servir per fer l'anunci, però I queda molt bé. Com dèiem, en total hi van participar 15 pessebres que optaven a un premi de 3 categories diferents: populars, monumentals i artístics. Maria Monteys.
Exacte. L'acte va tenir lloc al Teatre Municipal i pel que fa a la categoria de pessebres de caire popular, el primer premi va ser pel Jordi Martí Barreres, pel seu pessebre ple de detalls i per la seva il·luminació. A la categoria monumental i popular, el primer premi se'l va endur la família Bries Esteve, pel seu pessebre monumental amb una rèplica dels jardins i del castell de Cap Roig a Calella, actual seu del Festival dels Jardins de Cap Roig. Finalment, pel que fa a la categoria artística, la família Zamora Regincós van ser els premiats pel seu pessebre de pla i mòbil, ple d'onades i salts d'aigua, on els reis arriben d'Orient en el vaixell d'Open Arms. Però no només els premiats van obtenir un obsequi, sinó que, com ja s'ha fet en edicions anteriors, tots els participants van rebre un reconeixement, un diploma de participació i un lot de llibres d'edicions locals. Aquest any, però, hi va haver-hi una novetat, i és que també van ser obsequiats amb dues entrades per assistir a la representació dels Pastorets de Palafrugell el dia 13 de gener. Podeu consultar tots els premiats a la pàgina web de Ràdio Capital.
I a Begur, l'àrea de cultura de l'Ajuntament ha decidit homenatjar el dibuixant i director artístic Jordi Macavic i Potau a través d'una exposició, i per això fan una crida als veïns del municipi perquè col·laborin cedint dibuixos i il·lustracions personals. Bon dia, Anna Pujol.
Bon dia. Està previst que la mostra es faci entre el 7 i el 30 de març a la sala d'exposicions del Centre Cultural Escoles Velles de Begur. Sota el nom Jordi Macavic Entre Amics, l'Ajuntament vol que aquesta exposició serveixi per recordar la persona de Macavic i la seva relació amb el municipi. El dibuixant de còmic, que va morir fa 3 anys, va conèixer Begur arran de la seva dona, Violeta Suárez, amb qui va tenir una relació tan sentimental com professional. A Begur, Macavic era molt conegut i havia participat a la revista municipal Espadrís Llarg, així com en altres publicacions nacionals com TVO o Pulgardito. Alhora, sovint havia retratat a begurencs amb el seu llapis, a qui després regalava els dibuixos. Destacava per la seva faceta humorística i el fort caràcter del seu traç, influït per grans mestres americans.
I ho recordareu, ahir, dilluns, al Supermatí entrevistàvem el filòleg Pep Vila. I és que Vila ha trobat a la història de Rita Espinet entre els documents de l'Arxiu Històric de Girona. Espinet va ser una dona amb una història que podria ser actual si no fos perquè data del segle XIX, Gerard Escaig.
A l'Arxiu Històric de Girona ha trobat el relat de Rita Espinet, nascuda a Palamós al segle XIX. El matrimoni d'Espinet amb un droguer de Figueres va comportar maltractaments i va decidir presentar una denúncia davant del jutge d'aquella època. La recerca de Vila ha portat fins als folis de Rita Espinet, un testimoni molt punyent i molt dur, com ha destacat Pep Vila durant l'entrevista al Supermatí de Ràdio Capital.
A Barcelona i en altres llocs que hi havia indústria tèxtil, hi havia noietes de 13 i 14 anys que s'incorporaven als talers. Doncs gairebé totes aquestes noies que s'incorporaven als talers a treballar amb jornades de 10 hores cada dia, de dilluns a dissabte, patien abusos dels amos de les fàbriques i dels vigilants de les empreses, quan no dels propis companys de la feina.
Rita Espinet no va ser un cas excepcional i buscant segurament se'n trobaran molts més de testimonis, com ha fet públic a Ràdio Capital Pep Vila. Relacionant la violència del segle XXI amb la història del mito i Espinet, això és el que ha dit el filòleg durant l'entrevista.
Per un atzar d'aquells, com que jo soc remeno pels arxius, vaig llegir ara fa un any i mig el seu testimoni, i com que era un testimoni molt punyent, era un testimoni molt cru, i ella parla en primera persona i no s'està de res, doncs vaig creure que això doncs seria interessant de donar a conèixer per veure com una dona va patir tant. Aquesta dona va morir als 55 anys, segurament malalta i amb molts problemes.
Cal destacar que molts dels relats que hi ha són anònims i no es poden localitzar els seus orígens, segons ha explicat Vila a l'emissora. És per això que encara queden molts documents per investigar.
I com diem sempre, després de la informació arriba l'opinió. El comentari d'avui és del politòleg bisbalenc Andreu Paneque.
De noves eleccions en les que segurament en jugarem molt més que un repartiment d'escons. Andalusia, com a cas proper, però Hongria, Estats Units o Itàlia ens han mostrat com més enllà de les disputes partidistes en aquestes noves eleccions apareixen uns actors que fins al moment, tot i ser presents en la història de les democràcies modernes, no havien tingut un impacte com fins ara. Estem parlant, doncs, de l'extrema dreta. El problema, i com bé expliquen Steven Levinsky i Daniel Ziblatt en el seu llibre Com moren les democràcies, ja no és l'estupefacció i temor que provoca l'auge social a favor de l'extrema dreta, sinó que, a més, és preocupant com en determinades situacions els diferents partits autodefinits com a demòcrates utilitzen aquestes formacions per arribar a governar. En aquest sentit, plantejo el cas contraposat d'Andalusia i Suècia per mostrar com les voluntats democràtiques, més enllà de les ideologies, provoquen pactes que fins al moment no es pensaven possibles. PP i Ciutadans, doncs, no han dubtat en pactar amb la formació Vox, mentre que Suècia, tot i que les eleccions es varen celebrar fa 5 mesos, no ha estat fins fa 2 dies que les 4 formacions majoritàries, ecologistes, centristes, liberals i socialistes, han arribat a un acord. Un acord per tal d'aïllar la formació d'extrema dreta del país, anteposant els valors democràtics a la possibilitat que un grup d'extrema dreta controli el país. De fet, si em permeteu, acabaré la reflexió d'avui amb una faula que reflecteix perfectament la situació en la que, si no prenem consciència com a societat, ens podem trobar. Un cavall decideix venjar-se de cert cérvol que l'havia ofès i emprèn una persecució del seu enemic. Aviat, però, es dona compte que sol no podrà tapar-lo i llavors demana ajuda al caçador. El caçador accedeix, però li diu: si desitges caçar el cérvol, has de permetre que et col·loqui aquest ferro a les mandíbules per poder-te guiar amb aquestes rendes i deixar, a més, que et col·loqui aquesta cadira al llom per poder cavalgar mentre perseguim els enemics. El cavall va acceptar les condicions i el caçador es va afanyar a ensellar-lo i embridar-lo. Llavors, amb l'ajuda del caçador, el cavall no va trigar a vèncer el cérvol. Llavors li va dir al caçador: ara, sisplau, treu-me aquests arreus del morro i el llom. I ell va contestar: no tan ràpid, amic meu. Ara que et tinc lligat, prefereixo quedar-me amb tu com a regal.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Si tens una empresa i necessites contractar treballadors, inscriu-te a la jornada d'oportunitats laborals. Entra a la web ipep.cat i omple el formulari amb els requisits que han de tenir els candidats i et programarem totes les entrevistes pel dia 7 de març a Palafrugell. Per més informació, truca al 972 61 18 20.
Restaurants on s'hi mengi bé, o que tinguin una bona vista, o bé on el producte sigui de primera qualitat, segur que n'hi ha uns quants. Però que ho tinguin tot, tot, només n'hi ha un. I és ben a prop. Restaurant La Rajoleria. I fem cuina tradicional amb productes del nostre propi hort i quilòmetre zero. I fem menú de migdia, o una carta plena de plats que et faran sentir el millor gust de l'Empordà al paladar. I unes carns i peix a la brasa per llepar-te'n els dits. I tot plegat amb unes vistes i un entorn immillorables i per molt menys del que et penses. Ara agafa el telèfon i reserva taula telefonant al 972 30 41 95. 972 30 41 95. Restaurant La Rajoleria. Som a la carretera C31 entre Pals i Regencós.
L'Ajuntament de Pals t'informa.
Cada dimarts al matí hi ha mercat setmanal. I els dissabtes, també durant tot el matí a la plaça de Catalunya, hi ha mercat de segona mà i d'antiquaris i brocanters. Com sempre, si voleu més informació sobre aquestes i altres activitats, podeu entrar al web pals.cat.
És una informació de l'Ajuntament de Pals amb la col·laboració de Ràdio Capital.
Per la gent normal, fer dissabte significa ordenar les coses.
Per nosaltres, fer dissabte significa repassar l'ordre de les 40 cançons més destacades de la setmana. Els dissabtes a les 6 de la tarda a Ràdio Capital hi fem la llista del Per no dir res. Un repàs a les 40 millors cançons de la setmana amb en Marc Clapés. La llista. Fes dissabte amb nosaltres.
Queda menys d'un minut, menys de dos minuts per un quart de nou del matí. L'entrevista d'avui no la fem des de Pals, la fem des de la Bisbal.
Doncs bé, estem aquí amb un vell amic, estem parlant amb l'Antoni Martí. L'Antoni Martí és un home, jo penso, gairebé és història viva del cinema català. Li hem demanat que vingués avui davant dels micròfons de Ràdio Capital perquè ens parlés d'aquesta nova experiència, aquest espigolador d'imatges, que ara ell mateix ens explicarà doncs de què va. En primer lloc, Antoni, molt bon dia.
Molt bon dia i gràcies una vegada més a tu i a Ràdio Capital per
per obrir-nos les portes, el micro, etc.
Al contrari, moltíssimes gràcies per accedir a xerrar amb mi davant del micro. Tenim una audiència molt jove que potser no coneix les persones, els autèntics protagonistes d'una història com és la del cinema català, i tu ets una mica gairebé un part d'aquesta història. Tu has fet algunes pel·lícules, però bàsicament el teu nom, crec que professional, si no vaig errat, ha estat en el camp del documental. O sigui, tu ets un documentalista molt reconegut. M'agradaria que ens fessis res, una passada així molt ràpida al que és la teva història professional.
Bé, la història professional segurament comença ara fa 40 anys. Nosaltres vam començar ara en fa 50, des de la manera més modesta que es comença molta gent, és en el camp del cinema amateur, que se'n deia en aquella època, a finals dels 60, un grup d'amics a l'Escola Massana de Barcelona, era l'any 67, 68, i allà ens trobem doncs, uns adolescents, no de sal, com seria la novel·la d'en Biel Mesquida, però sí una gent molt tendra, l'Albert Abril, Quim Monzó, Roser Fradera, la meva parella de tota la vida, la Dolors Fuster, i allà comencem doncs, en aquells moments convulsos que ja ha nascut la cançó i etc, doncs a fer alguna cosa des de l'Escola Massana, el Xino, que se'n deia, ara se'n diu el Raval, allà hi havia el Romea, la nova cançó, les Rambles, la Plaça Real, el moviment hippie, les Manis, etc. I allà agafem una singladura que ens agrada o que creiem que ens agradarà, que serà el cinema, i allà comencem d'una manera molt modesta a començar per fer pel·lícules en petit format, i així anem creixent, i quan comença la transició, diguéssim que adquirim la primera majoria d'edat, vivim la transició d'una manera efervescent a la Barcelona de l'any 75, 76, 77, etc. I bé, i a partir d'aquí jo ja començo a fer el meu retorn cap a la Bisbal, la meva família materna és bisbalenca, i jo amb la Dolors doncs, decidim que ja hem viscut la transició a Barcelona i quasi bé mitja vida, i ens tornem cap a casa, diguéssim, cap a la Bisbal, i a la Bisbal l'any 84 muntem la productora d'audiovisuals, que estan més de 30 anys, i aquí és on, com deies tu molt bé, doncs ens hem cenyit bàsicament més en el món del documental, de la recuperació de la memòria, etc, etc. El primer documental més emblemàtic, més conegut nostre, va ser com vam fer el del Tren Petit en ocasió del centenari del seu naixement l'any 1987, de la mà d'en Josep Matas i Balaguer, del gran arxiver i historiador bisbalenc, i a partir d'aquí doncs hem estat 30 i tants anys en aquest món.
I fins avui seguim picant
fins
pedra.
Fins ara mateix, sí.
Picant pedra,
sí.
50 anys d'activitat professional a les esquenes, però amb la mateixa il·lusió.
Això sí, sí, sí. Sí, no, ja està bé aquest matís, que ets molt punyetero, això del picant pedra, perquè resulta que aquesta ha sigut l'última peça que hem fet, és a dir, hem tingut la sort de venir a viure a l'Empordà i a l'Empordà petit i acabar-nos instal·lant com a vivent de Fonteta, i a Fonteta doncs bé, han passat moltes coses del punt de vista de recuperació del patrimoni cultural, i l'última ha sigut doncs el fet de poder fer el documental sobre com es feia calç com els romans en un dels forns de calç de Fonteta, que Fonteta i Peralta havien estat una de les principals seus industrials del món de la calç fins fa 60 anys.
Si et sembla, parlar una miqueta d'aquesta nova aventura, a veure, espigoladors d'imatges. Què és això, Antoni?
Això neix precisament ara just fa un any, al forn de calç, coincideix que ve un company, un noi que ens coneixíem de referència, en Quim Paredes. En Quim Paredes és un noi de Girona que s'ha establert a Salrà i té una productora com la que hem tingut nosaltres, una productora mínima, petitíssima, però amb una gran empenta i una gran capacitat de treball, i en Quim Paredes venia també cada dia que hi havia activitat en el forn de calç, i allà diguéssim que ens vam retrobar. Jo sabia d'ell molt poc, ell sabia de nosaltres molt més, ell que ens tenia fitxats des de l'any 92, imagina't, però allò coincidir i anar parlant i anar intercanviant experiències no ho hem fet fins al gener de l'any passat. quan el forn de calç comença ja la feina important. I ens trobem cada setmana. I després de cada setmana ens trobem cada mitja setmana per anar parlant de les experiències compartides, ens passem material i tal, i un bon dia, devia ser cap allà al mes de març o així, decidim, home, i per què no compartim alguna cosa? Perquè jo tinc molt interès amb el que tu has fet, ell representa que feia el mateix amb les coses que havíem fet nosaltres, i a partir d'aquí, doncs, comencem a vestir una cosa que no sabem massa bé com funcionarà i que s'acaba convertint en els espigoladors d'imatges. Espigoladors d'imatges, per què? Aquest és un títol que va proposar ell, perquè no en teníem cap de clar dels que havíem posat sobre la taula, i un bon dia em diu, mira, què et sembla aquest? Dic, home, fantàstic. Primer perquè aboquem a l'Agnès Bagda, que és una senyora que podia ser un referent nostre, perquè és una senyora que té 90 anys fets, de l'època de la Nouvelle Vague, i que en els últims anys s'ha dedicat a fer una mica, al seu nivell, evidentment, una feina molt similar a la nostra, no? I sobretot hi ha un gran documental que es diu Els espigoladors i l'espigoladora, que és ella. Clar, nosaltres sempre hem estat una mica pels marges, com aquell que recull espàrrecs o que recull, intenta interpretar un mur de pedra o unes runes que és un forn de calç, etc, etc. Però, per altra banda, hi ha la cosa aquesta de recuperar fons cinematogràfics, que aquesta és una feina que possiblement a nosaltres ens ha diferenciat d'altres productores més o menys de la època nostra, i sobretot de les gironines i tal, doncs que ens hem dedicat molt a recuperar patrimoni cinematogràfic, oblidat. I llavors amb aquest company, amb aquest amic, amb en Quim Paredes, decidim que això poder reflexionar, o sigui, el pinyol del que fem amb espigoladors d'imatges que comencem dimecres i divendres ho fem a la Bisbal, és mostrar amb petits fragments, amb petites seqüències de documentals nostres, com ha evolucionat el territori des del punt de vista humà des de mitjans del segle XX fins a l'actualitat, i com el cinema i posteriorment el vídeo ho ha reflectit. Material nostre, però nosaltres el que fem primer és reconèixer i valorar els que ens han precedit. Això ho fem en quatre blocs, que són arxiu, memòria, territori i arts. Arxiu, el primer que fem és abocar els que ens han precedit. Antoni Barés, cineasta gironí, que als anys 30 feia cinema, en Tomàs Mallol, en Joaquim Puigverd de Vilobí, en Narcís Sans de Girona, és a dir, la gent que ha deixat un patrimoni cinematogràfic impressionant des del punt de vista de documental, de cronista, i que aquest ens ha servit per nosaltres reviure i complementar amb les nostres pel·lícules amb imatges d'arxius d'aquests grans cineastes. Llavors, hem fet quatre blocs temàtics d'uns 10 minuts, i després d'aquests 10 minuts s'encendran els llums de la sala, i amb la persona que hem convidat a cada una de les 6 sessions que fem, vam idealitzar 6 persones que ens coneguessin una mica o força, però que fossin persones que també sapiguessin valorar l'evolució humana i l'evolució dels mitjans de comunicació utilitzats, per debatre amb el públic, és a dir, crear preguntes i reflexions perquè el públic participi. Per tant, fem un bloc d'uns 10 minuts, obrim els llums, parlem 10 minuts o un quart d'hora amb la gent, tornem a tancar els llums i passem al següent bloc, que si em dic el primer arxiu, el segon serà memòria, que vol dir la gent que ens ha donat el seu testimoni, aquests homes i dones que ja no hi són o que estan acabant d'anar i que ens han deixat un llegat audiovisual, sobretot auditiu, seria una mica el component ràdio, no? Quan tu pots entrevistar a un vell pescador dels que anava a la vela i al vent, doncs això, amb aquesta gent que ens ha deixat aquest patrimoni. El tercer és el territori, és a dir, l'espai físic on hem viscut, on vivim i com l'hem fet evolucionar. I el quart capítol és arts, que vol dir el cinema, el vídeo, la música, el guionatge, la interpretació, és a dir, els elements que configuren bé, el que hem fet al llarg d'aquests anys, d'aquestes dècades, no?
Tenim que anar avançant, que s'està tirant el temps una mica del damunt. Ja saps que el temps a la ràdio...
El temps corre.
Tu has compartit hores de ràdio amb mi.
Sí.
Llavors, tot això ho feu amb 6 sessions, sí. Ho has explicat. Llavors, cada una de les sessions t'acompanya un personatge...
Un crac.
Del lloc. I si ens assenyem aquí de la Bisbal... Això... A veure, tu, demà em sembla que aneu a Girona.
Dimecres comencem al Museu del Cinema.
Correcte.
A Girona, sí. Amb en Jordi Dorca, que és el programador del cinema de Girona i que és un noi meravellós i que té un bagatge cultural sobre el món de la imatge impressionant. I a la Bisbal, el divendres, era inevitable que fos en Josep Matas i Balaguer, que fos en Pep Matas, perquè en Pep Matas, a part de que ens coneix molt bé els dos, és clar, és un home amb el qual, des de que som a la Bisbal nosaltres, ens hem fet grans amb els seus consells. Llavors, aquests moderadors seran els que... són les persones que ens ajudaran a reflexionar sobre aquest pinyol que és com ha evolucionat la societat i els mitjans de comunicació.
Bé, abans de tancar l'entrevista, simplement recordar-vos que, a més de Girona i de la Bisbal, que ja n'han parlat, també es podrà veure l'Espigolador d'Imatges el divendres 8 de febrer a l'Ateneu de Celrà amb el crític de cinema Josep Mir, dissabte 9 de febrer al Museu de la Mediterrània de Torroella amb l'editor de cinema i crític Àngel Quintana, divendres 15 de febrer al Centre Excursionista de Banyoles amb l'escriptor i director teatral Joan Solana, i el divendres 22 de febrer a l'Auditori de la Sala Galà de Cassà de la Selva amb el fotògraf Ernest Costa. Recordem que cada sessió durarà més o menys 90 minuts. Em queda només acomiadar-me, donar-te les gràcies per haver-nos dedicat aquesta estona.
És el que us mereixeu i més.
I ens veurem divendres.
Moltes gràcies, Manel.
Que vagi molt bé, Toni.
Molt bé, bon dia.
Gràcies.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I ara és l'hora dels esports. A Ràdio Capital. Dissabte es va donar el tret de sortida a la quarta Guíxols Cup, la competició de vela del Club Nàutic Sant Feliu. Tot i que les condicions meteorològiques no van ser les òptimes, a causa del vent canviant i poc estable, es van poder disputar un total de 5 proves dins la categoria de làser. Des de Sant Feliu, Laia Bodró.
Arnau Jalpí, del Club Nàutic Albalís, va ser el campió de la categoria làser 4.7. El van acompanyar al pòdium la seva companya Mariana Rahola i Laura Pedraza, del Club Nàutic al Masnou. En làser radial, Ricard Castellví, del Club Nàutic Cambrils, es va imposar per sobre de Virginia Moreno, del Club Nàutic Garraf, i Gonzalo Pablos, del Club Nàutic Vilanova. Diumenge a la tarda es va celebrar l'entrega de premis, que va comptar amb la presència de Xavier Torres, president de la Federació Catalana de Vela, i David Oliveres, regidor d'Esports de l'Ajuntament de Sant Feliu. La Guíxols Cup va néixer el 2016 al Club Nàutic de Sant Feliu, amb el suport de la Federació Catalana de Vela i l'Ajuntament de la Ciutat. A la competició hi participen al voltant de 300 regatistes nacionals i internacionals. La propera prova de la regata serà el cap de setmana del 26 i 27 de gener amb la categoria Optimist.
N'estarem pendents, Laia. Us dèiem que havíem d'estar pendents d'aquesta operació antiterrorista a Barcelona i a Igualada. Els Mossos confirmen un detingut a Igualada i que s'estan fent registres a diversos barris de Barcelona. De moment no tenim més novetats. Pel que fa al Brexit, tindrem moltes notícies al llarg del dia d'avui perquè és evident que serà una de les notícies del dia, la votació a la Cambra dels Comuns del Parlament Britànic de l'acord de Theresa May amb la Unió Europea, que en principi no hauria de tirar endavant. En tot cas, Jordi Cuixart denuncia la suspensió de drets fonamentals per protegir la unitat d'Espanya i es referma en l'autodeterminació. La defensa adverteix d'una condemna internacional per vulneració de drets humans si es considera culpable el líder d'Òmnium.
En l'escrit, l'advocada Marina Roig remarca que el 80% de la població de Catalunya defensen una solució política que ha de passar necessàriament per l'exercici del dret a l'autodeterminació. pel qual es refermen tant Cuixart com l'entitat.
Els pressupostos generals de l'Estat per al 2019 destinen a Catalunya 2.051 milions d'euros en inversions, un 16,8% del total. El govern espanyol hi suma 200 milions pendents del 2008 i assegura que es compleix amb la clàusula addicional tercera de l'Estatut.
Les formacions independentistes encara no han aclarit si donaran suport o no a la tramitació dels comptes, que s'enfronten a la votació de les esmenes a la totalitat els dies 12 i 13 de febrer.
I el president francès Emmanuel Macron suggereix fixar quotes migratòries per reduir la tensió. El president obre aquest dimarts un debat nacional sobre la crisi al país.
Amb aquest debat a gran escala, el president francès espera trobar la sortida a la crisi de les armilles grogues, que ja fa gairebé 2 mesos que va començar. Les mesures per incrementar el poder adquisitiu que Macron va anunciar al desembre no han servit per apaivagar la fúria d'aquest moviment ciutadà, que dissabte passat va tornar a manifestar-se en diverses ciutats de França.
De seguida connectem amb en Josep Lluís Vidal, amb qui avui, com cada dimarts, fem la secció de la tecnologia i l'oci digital. Abans, amb en Martí Seguer, l'agenda. A la Casa Irla de Sant Feliu de Guíxols acaben d'inaugurar la mostra Abstracció Conceptual.
La mostra de Mars o Mars, amb influències del realisme, expressionisme i impressionisme, a través de la pintura, l'escultura i el gravat, ens vol mostrar a través del minimalisme la recerca d'un significat substancial perquè cada peça ens suggereixi un món, evitant la falsedat del mètode descriptiu.
Des del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i Baixter ens proposen unes jornades de formació.
Es realitzen en diversos dies i estan destinades a professionals del turisme de natura, turisme actiu, empreses de serveis i activitats en el medi natural, per tal de poder millorar la seva formació i coneixement sobre el parc, amb l'objectiu d'oferir un millor servei. En podeu saber més informació i inscriure-us al Museu de la Mediterrània.
Passa un minut de 9:45 del matí. Josep Lluís, bon dia.
Hola, bon dia. No sé com vaig de volums avui, si vaig...
Bé, vas bé. Deixem sonar una mica la sintonia.
I tant.
T'he de dir que no m'he imprès el guió. Tinc un problema.
Està bé. I jo t'he de dir que m'estic sentint a mi mateix amb mig segon de retard i m'estic fent un lío.
Ah, normal, espera, ara t'ho arreglo. Ja està, ja ho tens arreglat, ara què?
Ai, gràcies. Oi, no, em continuo sentint.
No, doncs ara, sí. Ara ja no.
A veure, ara ja no. Oi,
ara ja no, ja està.
Oi, arreglat. T'he de dir que la tecnologia avui m'ha ajudat una mala passada perquè m'ha vingut d'un segon de no poder-me connectar, eh?
Ja ho veia.
Ja estaves matinant allà amb, sí, amb la gota de suor freda, eh?
Sí. Bé, escolta, mentre em van imprimint el guió aquí en Marc, que el tinc aquí, m'està imprimint el guió, de què parlem avui?
Doncs mira, veig que no tenim tampoc gaire temps avui, així que anem una mica de cara a barraca. D'entrada, una notícia que vam conèixer ara fa un parell de dies i que ha tornat a publicar un dels blogs de referència en notícies sobre WhatsApp, sobre novetats de WhatsApp i actualitzacions, i és que l'aplicació de missatgeria permetrà fer servir l'empremta dactilar per protegir els teus chats. Saps que bé, doncs... El fet de desbloquejar el mòbil per l'empremta dactilar ja és una cosa bastant habitual, sí, en alguns mòbils de gamma mitja alta.
I ara fins i tot amb la cara, amb l'iris...
Exacte, això amb els iPhone o també dels mòbils d'alta gamma amb el reconeixement facial, no? Sí. Això encara no ha arribat a WhatsApp, però el reconeixement per l'empremta dactilar sí que ja s'està provant amb una versió beta de WhatsApp que serà llançada inicialment només pels usuaris d'Android. És a dir, els d'iPhone hauran d'esperar una miqueta. Tot això, insistim, és una informació no oficial, no l'ha publicat directament WhatsApp, però sí que l'ha publicat el portal WA Beta Info, que publica habitualment moltes de les novetats de l'aplicació de WhatsApp abans que es llencin, fins i tot, i no sabem si és que tenen algun tipus de persona infiltrada, no? en WhatsApp o en Facebook, que els hi pot proporcionar aquesta informació, però sorprenentment sempre encerten, eh? I bé, doncs està pràcticament... A més a més, és una cosa que és bastant lògica, no? Que potser faltava una mica aquesta protecció dels xats de WhatsApp, doncs fins i tot quan el mòbil està desbloquejat, no? Perquè hi ha moltes persones que són molt despreocupades i que... No sé, per exemple, l'altre dia em trobava amb una persona que em deia és que m'han esbrinat qui m'estava enviant WhatsApp tot i tenint el mòbil bloquejat perquè tinc la... saps? Les notificacions aquestes que surten fins i tot quan sí. tens el mòbil bloquejat, doncs clar, segons el que posin en el text on la primera línia, les primeres paraules i segons qui sigui el remitent ja pots esbrinar per on van la conversa,
clar,
no?
Això quin sentit tindria? És a dir, que tu tens el... Imagina't que roben el mòbil, aconsegueixen entrar, però no podrien entrar a l'aplicació
exacte.
De WhatsApp, eh?
Exacte, és això. De fet, la resta de continguts al mòbil doncs, quedaria una mica exposat en funció de les mesures de seguretat de cada aplicació. Però en el cas de WhatsApp seria necessari el reconeixement de l'usuari per part de... amb l'empremta dactilar per poder desbloquejar els xats, fins i tot això, quan el mòbil estigui desbloquejat. És a dir... Podríem arribar a tenir fins a... tres... Jo, en el meu cas, per exemple, tinc dos passos, no? En el cas del meu mòbil tinc el PIN inicial que me demana cada 3 dies, que el mòbil no ha estat reiniciat, per exemple. Després, el bloqueig per empremta dactilar i, a més, si afegim aquesta nova característica de WhatsApp, doncs serien 3 passos per accedir a un xat de WhatsApp. Bé, és bastant blindat, el tema.
Jo crec que no som prou conscients de la importància de protegir bé el mòbil.
No som, jo crec això mateix, jo crec que no som gens conscients de... Unes persones més que altres, sí que és veritat, i hi ha alguns extrems que són una mica, fins i tot, malaltissos, però la majoria, la gran majoria de persones no són conscients, ja no només del mòbil, sinó de qualsevol tipus d'informació, de qualsevol tipus de dades que hi ha sobre nosaltres en qualsevol suport, eh? Això en parla moltes vegades. I, de fet, això ens porta a parlar una mica també del següent tema que m'ha cridat molt l'atenció i que, home, és una mica preocupant, no? Hem sabut també que l'advocat general de la Unió Europea, sincerament no sabia que existia aquest càrrec, l'advocat general de la Unió Europea, ha proposat deixar en mans dels motors de cerca, és a dir, de Google, el dret a l'oblit. Saps que s'han parlat moltes vegades sobre
el dret a l'oblit. El dret a l'oblit és això de que tens dret a demanar a Google que esborri determinades informacions sobre tu, és així?
Exacte, quan aquesta persona ja no hi és en aquest món.
És només en cas de mort?
Sí, el que passa que aquest tema va una mica més enllà. No es tracta únicament de... O sigui, el dret a l'oblit, sí, normalment s'associa quan una persona ja ha mort, no? I doncs, bueno, els familiars, els hereus, decideixen que no volen, no? Que aquesta persona doncs, continuï sortint els resultats de cerca. El que passa que sí que és veritat que algunes persones també l'han intentat fer servir doncs, quan han considerat que la xarxa, o en aquest cas el buscador, estava donant resultats de cerca sobre la seva persona que ells consideraven que eren inexactes. A veure, és que això és molt complicat, perquè realment, si et volen fer una campanya en contra teva, ho tenen relativament fàcil les persones que s'hi dediquen al món del posicionament web, al món del SEO, el SEM, etcètera, etcètera. De fet, ara mateix, si voleu, podem fer una prova. Si obriu Google,
vinga,
i poseu Google Imatges, eh?
Sí.
Però bueno, és igual. Podem posar la paraula idiota, val? En el cercador i anem a pitjar imatges. Un dels primers resultats que surten, a veure quin és.
Tenim Mr. Bean, Donald Trump.
Donald Trump.
Sí, Mr. Bean, Donald Trump. Tenim Pablo Alborán, tenim Mahatma Gandhi, tenim una caricatura de Michael Jackson...
Clar,
tenim... bueno, sí.
No sé si recordareu, a més, a veure, que té, la relació d'idiota Mr. Bean, mira, encara la podem agafar per algun lloc.
Donald Trump encara.
Però, clar, precisament us ho deia, perquè no sé si recordeu alguns també, que ara fa uns anys Michelle Obama, la primera exdama nord-americana, també va ser víctima d'una campanya d'aquest tipus. Sí. I és que, no sé si recordeu, que va començar a sortir també tota una sèrie de fotografies amb la seva imatge, amb la seva cara, no? Retocada en Photoshop, en forma de simi. O sigui, era una falta de respecte brutal, no? Total. I llavors, doncs, quan se cercava el seu nom o alguna cosa relacionada amb ella, sortia com a primer terme de cerca, en lloc de la seva fotografia normal, doncs la seva fotografia retocada amb cara de simi. Uh-huh. Bé, què passa amb això? O sigui, el que volia dir abans és que realment Google el que fa és indexar resultats de webs directament, o sigui, ja siguin de continguts d'imatges o de continguts de textos o del que sigui, de webs. Si hi ha una web que té una certa rellevància o una sèrie d'usuaris que tenen una certa rellevància entorn a un contingut determinat, el posicionar en primer lloc. Clar, això fet servir malament és, doncs, clar, una arma realment molt, 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 molt perillosa. I aquí és on vinc, no? Que hi ha moltes persones que han intentat, doncs, apel·lar a Google al dret a l'oblit també, encara que estiguin vius, no? O sigui, primer es va parlar d'això quan es donava la circumstància que una persona ja havia mort i que els familiars no volien que continués circulant informació seva sobre ell, bueno, a la xarxa, no? I ara també, bueno, ara, fa ja uns anys, també s'han donat casos de persones que volien, doncs, retirar certs continguts, obligar a que la llei obligués, valgui la redundància, a Google a retirar certs continguts a la xarxa perquè consideraven, doncs, que eren ofensius, que no eren exactes, etc, etc. Doncs ara...
Sí, digues. No, és que sí, t'anava a dir que m'he enganxat això de buscar nom, buscar insults a Google Imatges. He posat imbècil i en surt Mr. Bean un altre cop, en surt Hugo Chávez, en surt Woody Allen, en surt Ada Colau... Leo Messi, Sergio Ramos, què més? House, bueno...
Bueno, és una mostra, no?, de que, a veure, tu pots convenir, si vols, per la teva opinió personal, que Donald Trump és un idiota, d'acord? Però ens agradi més o ens agradi menys Donald Trump, el que està clar és que ell, com a persona humana, pot sentir-se ofès, no? Sí. I perquè quina relació racional hi ha entre Donald Trump i idiota? Pues no ho sé, no m'atreviria a dir-ho, no? Però... dic racional, eh? No dic emocional ni dic amb altres aspectes, eh? Dic racional, no? Però vull dir que això és producte d'això, no? De que existeix molt de contingut que relaciona idiota amb Donald Trump i que això Google ho indexa en un primer terme de cerca. El que us deia amb la notícia que estàvem comentant, doncs resulta que finalment tot sembla que, almenys a Europa, només a les cerques que es facin dins del territori de la Unió Europea, sembla que serà el mateix cercador, els mateixos cercadors, és a dir, Google, que té el monopoli pràcticament de facto en aquest àmbit, el que acabi decidint si realment vol eliminar o no aquest tipus de continguts. I ho haurà de fer si no entra en conflicte, atenció, amb els drets de lliure accés a la informació i el dret a la llibertat d'expressió. Però és que ara haurà de ser Google que el qui decideixi, o podrà, millor dit, ser Google el que decideixi si la sol·licitud de l'usuari entra en conflicte amb aquests drets. És a dir, que estem en un terreny molt perillós, eh? Que sigui una empresa multinacional com Google la que decideixi què és un dret... què és el que atenta amb un dret fonamental, com és el lliure accés a la informació o a la llibertat d'expressió.
Perquè al final el dret a l'oblit també és un dret.
Marrón i... clar, sí, el dret a mirar és un dret, evidentment, però clar, també hi ha... on està la frontera, no? La barrera del respecte cap a l'altre. Que al final acabi sent una empresa com Google la que acabi de decidir si això és, entra en conflicte amb el dret a la lliure accés a la informació i a la llibertat d'expressió, és una mica, a mi em dóna la sensació que és una mica com dir la Unió Europea, escolta, senyor, jo no vull problemes, m'estic... el que se'n diu en castellà popularment és corrent el bulto.
Ja.
No sé.
Sí, sí.
No sé, m'ha semblat una mica com també com perillós i per reflexionar una mica, què està passant a internet.
I l'última notícia, que encara ens dona temps de repassar en un moment, és que, atenció, Apple podria llançar aquest 2019 tres nous models d'iPhone per tornar a gastar més.
Sí, perquè bé, hem conegut en les darreres setmanes i així va començar també la borsa a Nova York, als Estats Units, al Dow Jones a principis d'any amb una descalabrada brutal, no? Amb una baixada brutal perquè Apple va anunciar que no tindria tants beneficis com semblava que havia anunciat fa un parell de mesos, no? Sobretot perquè ha confirmat l'empresa la baixada d'iPhones ha estat més del que es pensaven, no? Llavors, bueno, ara tot sembla indicar que seguiran la mateixa estratègia que l'any passat, el 2018, per intentar, doncs, tenir més possibilitats en el mercat i tenir, realment és un sol model d'iPhone, però amb tres característiques lleugerament diferents. És a dir, abans, fa un parell d'anys, l'estratègia d'Apple quina era entorn a l'iPhone? Escolta, és el nostre producte exclusiu, presentem com a molt un cada any o cada any i mig, i fem una super mega festa per explicar-ho i anunciar-lo. Doncs ara no, ens estem pujant una mica al carro del consum i presentem doncs, el mateix model amb tres variants diferents perquè hi hagi molta gamma entre la que el públic pugui escollir.
Perfecte, Josep Lluís, moltes gràcies. Fins la setmana que ve.
Que vagi molt bé, adeu.
Adeu. Ben ràpid, acabem amb el temps amb l'Albert Aparicio.
Jornada força assolellada amb alguns núvols alts i mitjos cap a la tarda. Al matí és fred amb temperatures mínimes properes a 0 graus o lleugerament negatives a l'interior de la comarca. La màxima avui quedarà més curta cap als 16 graus. Per demà i els propers dies no tenim grans canvis en la situació meteorològica a l'espera del pas d'una línia frontal a partir de dijous.
D'aquí dos minuts s'hi posa en Marc Clapés amb el Matí Capital i la millor música del món, que és la que sona a Ràdio Capital. Si no us hi podeu posar ara, sapigueu que durant tot el dia podeu escoltar la millor fórmula de la ràdio a Ràdio Capital. Nosaltres ens acomiadem, tornarem demà. Abans agraïm a tota la redacció d'informatius de Ràdio Capital i us recordem que a radiocapital.cat podeu trobar la informació del Baix Empordà actualitzada al minut. Fins demà!